Ja hem comentat la jugada de Piqué, possible penal. A la majoria ens ha semblat que potser ho era, però és una jugada molt, molt fronterera. I també volia comentar l'1-2, el gol de Memphis, perquè el Ricard Torquemada ahir a la TDT va dir que l'acció de Memphis en la definició, la rematada, era buscada, era intencionada, xutar entre les cames d'Estupiñán. D'altres no ho teníem tan clar, i passades 24 hores, Ricard, mantens el diagnòstic?
Sí.
Mantens el diagnòstic, sí, sí. La resta també creieu en aquest talent de Memphis per acabar la jugada d'aquella manera?
Jo també ho crec, però tampoc sí? Veig com un gran talent.
Home, per mi, buscar un xut entre cames al minut 87.
Home, però és l'única lloc que té per marcar el gol.
Sí, és veritat.
A mi, com... Això només, probablement només ho sap ell, eh? Vull dir, els altres podem fer interpretació del que ens sembla. A mi, com a tu, em sembla que pel que li hem vist fins ara de definició de Memphis, quan arriba allà està fos, a mi em sembla que ell xuta a porteria i té la sort que el defensa del Villarreal està desesperat i obre la cama just en el moment en què ell xuta.
No, a mi per com es perfila, i després, abans que parlàvem de la càmera lenta, ell mira perfectament on la vol posar i la posa allà, per sota les cames. A més, com deia l'Oriol, no és que estigui tampoc amb les cames molt tancades.
No, busca tapar Estupiñán al xutar.
Exacte, Estupiñán està aixecant.
Possible, i ell veu aquell forat i la tira allà perfectament. Sí. És que només per com posa el cos i com veu la... I és que mira allà,
es complica molt la vida, molt.
Sí, aturant la jugada amb la cama molt esquerra abans de rematar.
I té la pausa per decidir... Vaja, vaig al que diu la Sònia. Si resulta que ha estat de sort, és la pitjor definició de la història de Memphis. No pel que ens ha ensenyat prèviament, perquè aleshores ha estat jutant als peus del rival. O sigui, això és el que a mi em fa pensar... Vaja, jo quan ho veig en directe i veig que tarda tant, com diu el Ferran, que aixeca el cap, que es perfila...
Sí, ell aixeca el cap, es perfila, però ell remata, en el moment en què ell remata, Estupiñán obre la cama esquerra intentant tapar el xut.
Doncs com feia Messi...
Tu creus que Memphis esperava que l'altre obrís la cama, eh?
Si Vinícius ho fa des de la frontal, com feia Messi, i molts jugadors que amenacen el xut i quan es tiren la cama... Quan un jugador d'handbol llença des de l'extrem i llença entre les cames...
És impossible de saber, només ho sap ell.
Ningú no ho afirmarà, jo dic el que em penso.
El que tu et sembla, sí.
Clar, o sigui, el que crec és que ell en aquell moment... Doncs imagina que Estupiñán, de manera desesperada, anirà a tapar... Ara, et dic una cosa, o sigui, jo crec que és una decisió una mica extravagant per una jugada tan important al minut 88. Uh-huh. O sigui, això sí.
Jo insisteixo, per mi no és sort, està buscat, però tampoc no li duraria gaire valor, perquè és que és el remat que s'ha de fer.
Uh-huh. Ramon Salmurri, bona nit.
Què tal, bona nit?
Com està Jordi Alba?
Bé, està bé. Avui se li han fet proves, no hi ha lesió i en principi estarà disponible per jugar contra el Betis si no hi ha cap contratemps.
Avui Xavi havia planificat entrenament al matí, tot i que van tornar a les tantes de Villarreal, van tornar a l'autocar, i ara els hi dona 2 dies de festa.
Exactament. Fins dimecres no torna a entrenar l'equip, 2 dies de festa, i els futbolistes ho han aprofitat, algun d'ells, com per exemple Gerard Piqué, que ha anat a Madrid a la Copa Davis, a la seva competició.
Frenkie de Jong va ser el MVP, el jugador del partit segons la TDT. A tots us va semblar que va ser el millor jugador del Barça, ahir a Villarreal?
Sí.
A mi també. A mi també em va agradar molt Araujo, però sí. Frenkie va fer el pas endavant, no?, que li demanàvem els últims partits.
Parlem de Frenkie de Jong.
La meva mana està malalta. És un febres altes.
Ja sabeu que si sona la mà malalta de Manel al Club de la Mitjanit, entrem al Futbol Club del Mas. Àlex, com estàs? Bona nit.
Bona nit, molt bé.
Crec que tens alguna explicació per entendre aquesta millora de Frenkie de Jong en els últims partits, sobretot ahir a Villarreal.
Sí, a mi em va semblar molt interessant el canvi de perfil. Ahir vam veure en de Jong jugant a la dreta i no a l'esquerra. I a veure, no és explicació, però la meva sensació és que allà pot ser més de Jong. Perquè tenim la falsa idea de que Frenkie de Jong és un jugador acostumat en el... o és un jugador per jugar en el joc de posició, i no és així. És a dir, ell entén el joc de posició. Ell té la principal virtut de Frenkie de Jong és que, entenent aquest joc, té la capacitat per sortir-se del guió sense trencar l'harmonia, no? Però no és un jugador posicional, és un jugador que necessita espai.
No, sí, necessita moure's, és molt dinàmic, ja ho era, ja ho era l'Àjax. Per què creus que li afavoreix el perfil dret, o sigui, jugar d'interior dret i no d'interior esquerre?
Mira, en condicions normals, ell li agradaria més jugar al perfil esquerre, que és el que ha fet sempre, o és on, al costat on ha partit. Però tal com està muntat aquest Barça, amb la influència que té la banda esquerra, és a dir, amb un lateral que té molt recorregut com Jordi Alba i amb un extrem que tendeix a anar cap a dins precisament per això, ell a l'esquerra no té tants espais com ho pot tenir la dreta, al costat dèbil. El costat dèbil és el que el Barça està fent més amplitud amb l'extrem i, a més, coincideix amb que hi ha un lateral més posicional. Això vol dir, què vull dir amb això? Que ell té molts més espais. I amb espais, així com d'altres jugadors, els espais és un problema, per Frenkie de Jong els espais són amics seus i pot treure la seva conducció, el seu regat. Jo crec que veiem el millor de Jong quan té espais, i això ho pot fer ara mateix més a la dreta que a l'esquerra. És veritat que el Barça tendeix molt a atacar per l'esquerra i, per tant, és el costat feble. Intervé menys, però les seves intervencions són de molta més qualitat. Per exemple, ahir només intervé 30 vegades, que això és molt baix,
sí,
però, en canvi, ja ho vam veure, 3 passades de gol i acaba marcant, a més a més.
Hi ha una passada de gol, la que falla Memphis al punt de penal primer bar, amb l'esquerra, entre els dos centrals, trenca la línia defensiva del Villarreal, el deixa tot sol. A mi aquell tipus de passades és molt marca de Bruyne. A mi, o sigui, m'enamoren. Que siguis capaç de filtrar una pilota d'aquella manera, creuada, em sembla una passada excepcional. Crec que has percebut que està utilitzant menys tocs, que potser això és una petició, una consigna des de la banqueta.
Sí, és una sensació i també alguna gesticulació per part de Xavi, no? No només amb De Jong, sinó amb tots els migcampistes, de jugar més ràpid. I ha reduït una miqueta el nombre de tocs. De fet, ahir és el partit que dels tres que dirigeix Xavi juga menys tocs. Ahir juga 1,1 tocs per passada, i això és només una dada i s'haurà de veure en la continuïtat, però em sembla que sí. Em sembla que una de les premisses o una de les coses que busca Xavi és que De Jong pugui saber utilitzar la seva conducció, el seu regat, com us deia, però que en general, davant del comportament associatiu de l'equip, pugui fer-ho a menys tocs.
I ahir ja ho va fer menys tocs, eh?
Sí, ahir ho va fer menys.
Molt bé. Escolta'm, el Barça ahir va recuperar el 4-3-3. Són dos partits amb 4-3-3 i el del mig, el del Benfica, amb tres centrals. Quan vam veure l'11, molts van pensar que repetia la distribució tàctica del dia del Benfica amb els tres centrals. Tu creus, Àlex, que Xavi, la idea del 4-3-3, d'Eric García a la dreta, ja la tenia al cap des de Barcelona, abans de viatjar a Villarreal, o la va canviar veient l'11 del Villarreal, més o menys a última hora?
No, jo crec que ja la tenia al cap. Em sorprendria molt que una decisió fos això, fos veient l'alineació, canviés, i més tenint en compte la manera que ens està ensenyant Xavi que li agrada treballar, no? Amb tot molt programat, amb tot molt estudiat, amb fins i tot tots els detalls controlats. Jo optaria per l'altra versió, no? És a dir, que si, com ens deia el Bernat, doncs el tema de l'escalfament, van haver-hi canvi de posicions.
Sí, perquè el Bernat avui ens explicava que l'escalfament al Madrigal, a l'estadi de la Ceràmica, Eric García ocupava la part esquerra de la defensa i Jordi Alba atacava per la part esquerra. Era com si en l'escalfament semblés que Eric García hagués d'ocupar el perfil de centre a l'esquerra.
Sí, crec que seria tot el contrari, és a dir, o és per un tema d'exercici pròpiament de l'escalfament, o és fins i tot per intentar despistar el rival, però a mi se'm fa molt difícil, vaja, si em demanes la meva opinió, se'm fa molt difícil pensar que la idea va ser canviada just al veure l'alineació, faltant doncs, el que podia faltar una hora abans del partit.
Ricard, tu veus també així, que tot estava treballat i fixat des de Barcelona?
Sí, jo crec que sí, com diu l'Àlex, sobretot perquè el Villarreal va jugar així contra el United, i per tant no era una sorpresa. Només era qüestió de revisar el partit anterior. Jugar amb el quadrat, al mig, i gairebé sense davanter, i amb la llibertat d'Anjuma, però des de l'esquerra. Clar, era una situació tan inèdita i tan estranya, per mi, tàcticament, la que ha fet servir Unai Emery en aquests dos partits, que jo crec que, vaja, estic convençut que Xavi estava preparat per això. Fins i tot diria que d'aquí neix el cert desordre defensiu, que a mi no em va acabar de quadrar, de la persecució d'Eric a Moy, que jo crec que desordenava més el Barça, que no et podia donar en cas d'una anticipació, com ell va explicar a la sala de premsa. Però jo crec que això neix d'aquesta... Com et diria, Xavi, si Guardiola tenia guardiolades i curifades, Xavi va per la línia. I a mi m'agrada molt que els entrenadors a vegades s'equivoquin passant-se de frenada en la intervenció i no que prenguin decisions senzilles i fàcils per no sortir a la foto. A mi no em va acabar de convèncer això d'Eric, però jo crec que venia...
Intervé, no? Intervé. Cada prèvia de partit ens hem d'imaginar com jugarà el Barça. I això també sempre hem dit que és un problema pel... l'equip rival, per l'entrenador rival. Aquesta rapidíssima, quin sistema creieu que serà el més habitual amb Xavi? El 4-3-3 utilitzarà moltes variants, Àlex?
Jo crec que veurem, anirà combinant els dos, però que acabarà utilitzant més el 3-4-3.
3-4-3. El Ricard, què diu?
Crec que veurem moltes variants, però que farà servir més el 4-3-3.
L'Oriol?
Igual que el Ricard, que veurem molts parts diferents, però 4-3-3.
La Sònia?
És que portem tres partits, però vaja, fas dir, crec que veurem més el 4-3-3.
I el Ferran Martínez?
Jo el 4-3-3 també, però també amb el tema de les variants, perquè ja n'hem vist bastantes en tres partits, imagineu el que pot venir.
Sí, però això és divertit, perquè ens fa parlar i imaginar-nos com sortirà el Xavi, sí, exacte, com sortirà el Barça de Xavi. Escolta'm, Salmo, demà és el dia de la pilota d'or a París.
Sí, senyor. Demà hi ha una expedició del Barça que marxa demà al matí cap allà, perquè Pedri és un dels candidats en categoria masculina, en categoria femenina, recordem-ho, Alexia Putella, Jenny Hermoso, Sandra Paños, Lique Mertens, a més d'Irene Paredes, tot i que és veritat que en el seu cas la temporada passada jugava al Paris Saint-Germain. També hi ha Gerard Moreno entre els candidats a la pilota d'or.
Qui guanyarà?
Messi.
Messi?
Segur. Messi, diuen, sí. Alexia, Messi i Alexia.
Messi
diuen.
I Alexia.
Vale, però això és una altra vegada. Ja,
amb el de Beix podríem tenir algun dubte. Amb el France Football
no
hi ha cap dubte que la pilota d'or serà per Messi.
I anirà Joan Laporta, Salmo?
Sí, senyor. Demà al matí anirà amb aquesta expedició del Barça.
La pilota d'or femenina és la primera edició que l'entrega France Football?
No, es fa des del 2018. S'han fet dues entregues fins ara. Hi ha hagut un any, l'any de la Covid, que no, igual que en el cas dels homes, no es va fer l'entrega. Serà la tercera aquesta
temporada. Qui va guanyar les anteriors?
Ada Hegerberg i Rapinoe.
Hegerberg qui?
Rapinoe. I Megan Rapinoe.
Les mediàtiques. Bueno, Ada Hegerberg és molt bona. L'altra també, però també té un punt mediàtic. El de Bess és el gener, Salmo.
17 de gener.
17 de gener. Escolta'm, Salmo, tu has jugat mai a la Mailand?
Sí, sí.
Has jugat a la Milan, eh?
Sí, sí.
Fins demà, Salmo.
Vaig bé.
Àlex Dalmas, la pregunta té un sentit, eh? Àlex Dalmas, tu has jugat a la Milan? No, tu tens més nivell que la Milan.
No per al nivell, però no hi he jugat.
No hi has jugat, eh? Home, clar, tu jugaves a tercera. Escolta'm, Àlex, fins la setmana vinent.
Molt bé, una abraçada per tots.
La resta, és probable que hagueu jugat algun dia a la Milan, eh? No,
algun dia hi ha alguna lliga i tot.
I tant.
Jo només he jugat on m'ha portat l'Oriol. Crec que a Milan, en aquest cas, no.
Hem jugat a tot Barcelona.
Sabíeu que l'origen d'un dels clubs més importants del nostre esport, de l'esport català, i diria que estatal, és a la Milan? Ho sabíeu, això?
No.
No? Doncs ara ho descobrim.
Records a la ville de Barcelona.
Records. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Aquesta és la caneta del Records. Aquest dimarts estrenem una nova història del podcast de documentals de l'esport de Catalunya Ràdio, i en aquesta entrega descobrim aquest club que va començar a jugar a la Milan i que de debò és potser el més important de Catalunya en el seu esport. David Ubach, bona nit.
Bona nit, Xavi, què tal?
El David Ubach, sabeu que és l'especialista de Catalunya Ràdio en futbol sala, estem parlant de futbol sala. Quin club té el seu origen a la Milan? O sigui, quin club va jugar el seu primer partit a la Milan?
Doncs el Degà, el Degà del futbol sala gairebé mundial. L'indústria Santa Coloma dia d'avui, indústria que existia més aviat històricament, van començar allà, sent l'equip de la fàbrica de Vicenç García, Xavi, el seu fundador. Ell va fer l'equip de la fàbrica de la qual doncs va passar a dirigir, reconvertint-la del seu pare. Va fer un equip per passar l'estona, perquè ell tenia molts vincles amb l'esport, havia jugat i li agradava i força la pilota Vicenç García, va ser el pioner, i a partir d'aquí doncs l'equip, tal com descobrim en aquest rècord, va anar creixent, creixent i creixent, i va aconseguir una fita, vaja, d'aquelles que de tant en tant han regalat el món de l'esport, que és una mena de conte de fades, aconseguir 7 ascensos seguits i plantar-se a la primera divisió.
Sí, sí, vaja, una història increïble començar amb l'equip de la fàbrica, jugant en partits que moltes vegades acaben en baralles, i acabar com un referent absolut del futbol. S'han esperat amb moltíssims testimonis, moltíssims són moltíssims, eh? I quin d'ells t'ha fet més il·lusió? 20 en total. Quin t'ha fet més il·lusió? Molt ràpid.
Home, jo et diré, pel fet de ser el pioner, el Vicenç García, no? És un home que ha treballat, ha picat molta pedra des de la base, no? Des de la Mailand mateix, com ara dèiem, fins a arribar, doncs, sense ben bé ni saber com, trobar-s'ho de cara, haver de sostenir un equip, pagar viatges, pagar jugadors, pagar fitxes, i en lloc de fer una passa enrere, no, ell va fer una passa endavant. I a més, a darrere seu, tal com descobrirem, el van seguir tot un seguit de gent que han estat tots aquests anys en un segon pla, però que han format part d'una mena de fenomen que és el futbol sala Santa Coloma, no? Que és, sí, el bressol del futbol sala català. La cara més visible és Vicenç García. L'Indústria es funda el 1975, però és que 3 anys més tard ja es funda un altre club, com és la Unión, amb Virgilio García, una altra figura molt important, més a l'ombra, com dèiem, sense tant potser visió, perquè no ha tingut l'aparador de la primera divisió, però que la Unión va arribar a segona, per exemple.
Clar. Futbol sala, capital Santa Coloma de Gramenet. El títol ja m'encanta, val molt la pena. L'estrena serà aquest dimarts al vespre al web i app de Catalunya Ràdio, el Records. Muntatge musical brillant, com sempre, del Raúl Orgales. David Ubach, gràcies, bona nit.
Bona nit, a vosaltres.
Escoltarem aquests Records, i gràcies també a l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada i al Ferran Martínez. Fins la setmana vinent.
Adéu.
Bona nit. Bona nit.